La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Aleu bona la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Vila-real, passió. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Vila-real, que gràcies a Javi Mata mostra sempre informats amb un so que ens enamora. Cada programa un viatge, amb rialles i emoció. Fem del dia a dia una gran celebració. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió. Matí a la nit, sempre amb tu, compartint històries, una gran veritat. La ràdio ens uneix, som un sol cor, Vila-real sentem cada missió. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió.
Molt bon dia. Pausa de publicitat i rebem el primer convidat.
Viu a l'Alcora unes celebracions úniques, Setmana Santa i Pasqua 2025, amb l'espectacular rompida de la hora i la genuïna Festa del Rollo, declarades festes d'interès turístic. A més, no et perdes les emotives processons, la dobla, el pelegrinatge per les ermites, la Pasqua Taurina, actuacions musicals, el meson gastronòmic i molt més. I per a concloure les festes, gaudis de Sant Vicent i la tradicional mocadora. Que no t'ho content, consulta programació en www.lalcora.es. La Alcora viva.
En Tec Idiomas, tus hijos pueden vivir una experiencia única que les cambiará la vida y disfrutar de años académicos o trimestres en Irlanda con inmersión en colegios irlandeses. Entra en tecidiomas.es y no te pierdas esta oportunidad.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
força i el triomf és ell qui m'ha salvat.
Miren, i el divendres passat vam parlar del valencià i l'església. I, clar, ens quedem sense temps i es vam emplaçar a poder seguir tractant-lo este divendres. Per això està avui nosaltres Santi Cortells, el professor Santi Cortells, per a continuar parlant del valencià i l'església. Molt bon dia, Santi.
Bon dia. Este text que escoltàvem al principi és de la traducció de la Bíblia al valencià, o al català, com diuen al nord, coneguda com la Bíblia de Montserrat, una traducció preciosa perquè qualsevol persona que s'estime la literatura, la llengua, en general, com a art, no?, s'ha d'estimar aquesta traducció, que és realment la que jo més utilitzo, i parla del bateig del Senyor, és un text d'Isaïes, i d'alguna manera quan aprenem una llengua com esta nostra, no?, el valencià, d'alguna manera és com si ens batejàrem, no?, sí. En un principi decidim, fem una decisió, i és el que necessitem, no?, més gent que decidisca fer ús d'esta llengua tan bonica que estem parlant així ara mateix. Uh-huh. Vaig començar la setmana passada i no sé si em donarà temps d'acabar avui, perquè realment és un tema que em conec molt profundament, que m'he treballat, que m'he estudiat i que he viscut des de dins, no? Per això vaig intentar ara resumir l'altra part, que és el temps modern. Vam parlar de la doctrina de l'Església respecte del valencià, clarament favorable, vam posar alguns exemples, vam fer un xicotet recorregut al llarg de la història des dels inicis del Regne de València i ara arribem a l'actualitat, no? Bé, el primer que voldria fer és fer-nos una pregunta, no? L'Església és al País Valencià molt important. Hi ha molta gent que ens escoltarà que no és creient, però continua tenint un índex de pràctica molt alt. L'Església i els valors religiosos poden donar, i crec que això va ser l'aport en la transició, una força espiritual i una autoritat moral a qualsevol moviment social, i més encara si és de tipus nacionalista, i cal que tinguem en compte que la major part dels moviments nacionalistes europeus o tenen o han tingut darrere el suport d'una institució eclesiàstica. Escòcia, Flandes, Euskadi, la mateixa Catalunya, Mallorca, Irlanda, el Quebec, Polònia, evidentment, Polònia no seria independent sense l'Església Catòlica. Això és una cosa que tots podem entendre, no? I més encara, si aquest nacionalisme està en consonància a la doctrina del Magisteri de l'Església Catòlica, que vam exposar l'altre dia, segons la qual l'Església sempre ha de fer costat a les minories ètniques i vetllar pels drets dels menuts, dels xicotets, seguint la tradició cristiana de defensar el dèbil davant de l'opressor. És a dir, el valencià és oprimit, clarament. Uh-huh. I una altra cosa que també diré: quina era la llengua de Jesús? Molta gent saber això només quan va veure aquella pel·lícula de Mel Gibson. La llengua de Jesús era l'arameu, una llengua minoritària i minoritzada com és el valencià. Una llengua menuda, una llengua perseguida, és a dir, ahir ho dice, no?, com a valor cristià per a començar esta reflexió d'avui. Bé, arran del Concili Vaticà II, que conclou el dia de la Puríssima de l'any 65, l'Església havia d'aplicar la seva doctrina, la doctrina que vam exposar l'altre dia, i defensar el nostre valencià. Així, en l'any 1970, n'hi havia ja un precedent que van comentar l'altre dia, que era el de mossèn Vicenço Ribes, allà pels anys 50, que intenta ja fer algunes traduccions, però el Concili Vaticà encara no s'havia fet, per tant pastoralment no n'hi havia aquesta obligació que sí que n'hi ha ja a partir de l'any 65. La Comissió Provincial Valentino Tarraconense, seguint el nou missal, el novus ordo, la nova missa o el nou ordre de la missa que es va aprovar a partir del Concili Vaticà II, fa l'ordinari de la missa en llengua catalana, en adaptacions per a l'ús dels bisbats de València, Sogorb-Castelló, Oriol Alacant i tots aquests bisbes autoritzen i ser ordinari de la missa en aquestes adaptacions. Posteriorment, el que en aquell moment era l'arquebisbe de València, Josep Maria García Leguera, crea en maig del 73 una comissió interdiocesana per als textos en valencià. I ahí estaven, com vaig dir l'altre dia, Sánchez Guarner, Francesc de Borjamoll, Enric Valor, Abelí Flors, que va rebre un premi de Socarrats, així a Vila-real. Abelí Flors, bueno, li van donar un premi, però és que espera fer 20 programes, vull dir, ha estat present, i jo indirectament, l'he conegut indirectament en diversos moments, no? Com ara sí. Explicaré. Aquí trien com a president, doncs, a un prevere, a un mossèn, que era d'origen mallorquí, però que ja estava establert fa molts anys al País Valencià, que era Pere Riutort i Mestre. L'arquebisbe fa un decret per anomenar-lo encarregat i a partir de la comissió que he nomenat culminen en la publicació l'any 75, després de la mort de Franco, del que era el llibre del poble de Déu, que és una recopilació de textos litúrgics bellíssima, preciosa, que a Vila-real ha vingut utilitzant-se de manera normal. De fet, quan vaig decidir per este programa, fins i tot gent d'esta de dretes de tota la vida, però valencianista, que a Vila-real en tenim molta, i qui conega la realitat de Vila-real ho sap perfectament, doncs m'ha dit, home, però este tema... No, el tema de la polèmica a partir dels evangelis a Vila-real no és un tema. O sigui, això m'ho ha dit, no puc dir el nom, però una persona o diverses persones de, com dic, de la dreta valencianista esta que tenim al poble que encara existís, no? I encara i a Vila-real té certa força. Pere Riutort fins i tot va haver de vendre unes terres, és a dir, esta era la implicació, va haver de vendre unes terres que tenia a Mallorca per a poder sufragar esta bellíssima i preciosa traducció. Però, clar, com he dit al principi, les forces franquistes no podien permetre que l'Església donara ese suport espiritual al moviment nacionalista valencià, que de tot esto des la guerra fe despegar, perquè a partir de la riquíssima història de resistència del valencià a través de l'Església que en tenim, que de fet en el País Valencià va ser un dels únics contraforts que teníem a la literatura, a la llengua, de fet entre els signants de les normes del 32 n'hi ha capellans, molt sovint utilitzem el diccionari de mossèn Alcover, vull dir, la implicació de l'Església ha sigut majúscula i els franquistes havien de parar-la com fora. Un dels principals actors va ser Fernando Abril Martorell, que evidentment era un catòlic practicant, i per això ell no podia permetre que la seua, entre cometes, església, doncs, assumira en certa manera la reivindicació de la llengua i la cultura pròpies del País Valencià. Podria fer un paral·lelisme, i el vaig a fer, en José María Llanos, que criticava el bisbe, l'arquebisbe de València, l'arquebisbe Benavent, precisament per haver, diguem-ne, publicat este text dels quatre evangelis i que havia sigut lloat per l'expresident Ximo Puig, i més o menys deia que com si Ximo Puig lloava l'arquebisbe, que alguna cosa estava fent malament l'arquebisbe. Això és un guirigall mental d'alguns cristians que jo crec que no tenen clar precisament els quatre evangelis. Excloure a Ximo Puig o a qui siga de la possibilitat de participar en la comunitat cristiana és una aberració i un pecat mortal. I com a catòlic li hauria de donar autèntica vergonya, perquè no es pot excloure a ningú, de la mateixa manera que jo he vist i ho he patit, de gent que m'ha cridat, he anat a durar a batejar al meu xiquet, li he demanat al retor que volia batejar en valencià i m'ha negat el bateig. Això és un pecat mortal greu del capellà. I és un pecat mortal de José María Llanos excloure a Ximo Puig i suggerir que com és Ximo Puig i com és del PSOE no té dret a participar de la comunió catòlica ni a opinar ni res. Ho dic amb vehemència perquè sabeu que jo he estat en un seminari, vull dir, és una cosa que sent molt pròpia.
Bueno, parles en coneixement del cas, és a dir, no ho estàs dient perquè sí, sinó perquè saps el que hi ha dins del seno de l'Església.
Ho sé, massa bé ho sé, encara que fa temps que estigui allunyat, però com dic, i si em dona temps explicaré alguna coseta, ho vaig viure molt des de dins. Juan Fernando Badia, igualment, el que he dit, la gent d'Església doncs, acostuma a ser molt de dretes, és una cosa que no hauria de ser exclusiva, doncs escolta, si un del Partit Comunista vol ser cristià, què passa?
Bueno, és que n'hi ha casos de gent d'esquerres que...
Casos no, a Vila-real moltíssim, segur.
Clar.
En conec molts.
Bueno, és que Vila-real tenim fama de beatos, també bueno, té de ser així.
Pues este cosa. Senyor, que vivia la seva fe no des d'aquest cristianisme reflexiu dels quatre evangelis, sinó de la beateria més rampant, doncs va ser un dels atacadors, no?, juntament amb altres com Emilia Tart, el mateix Alderti Casp, que en un primer moment no es fa antivalencianista o secessionista, però després sí. Hi ha noms molt coneguts, com el cas de Juan García Santandreu, que és un polític, el germà del qual sabeu que pertany als Legionaris de Crist. Ja vam parlar de la seva relació d'este orde en l'àmbit de la pederàstia i tot això. Vull dir, és un catolicisme que per a mi no, està anys llum del que és el missatge evangèlic. Ho dic clarament. Bé, quines pressions fan els franquistes o l'ultradreta valenciana que es posa de part del que s'anomena el blaverisme per a que l'Església no introduirà, seguint la seva doctrina, la llengua pròpia en l'Església valenciana? Com tots els conflictes, i més si parlem des de l'Església, l'origen cal trobar-lo en les misèries humanes. L'origen de tot sembla que estaria en una cosa tan terrenal com l'enveja, que sembla ser que sentia un dels membres d'esta comissió interdiocesana que abans he citat, que era Josep Almiñana, per el seu president, el mallorquí Pere Riutor, del que va publicar el llibre de Poble de Déu, i després també el va seguir Xavier Cas i Miquel Alder, que són els que he citat abans. Bé, en un principi, Alderti Casp, estos dos, no van dir res en contra, pel secessionisme lingüístic, però després canvien de parer, no? A finals de l'any 75 apareixen a les províncies unes cartes al director atacant el llibre del Poble de Déu. Atenció, les províncies va ser protagonista dels atacs al valencianisme en l'Església. Després, el que he citat, Josep Almiñana, que fa uns evangelis alternatius, que els he dut així, molt interessants, perquè de veritat s'assemblen molt als evangelis que ha publicat el bisbe, la veritat és això, va començar una campanya pel seu compte, en l'ajuda de Jaume Sancho, que va ser canonge de la catedral, i envia cartes a les parròquies dient que ell era el president de la Comissió Diocesana de la Sagrada Litúrgia, desqualificant el llibre del Poble de Déu, cosa supercristiana, no? Anar desqualificant per ahir a qui no pensa com tu i anar, no? Estes misèries supercristiana, vull dir, estic segur que Déu quan haurà arribat allí li haurà dit, oh, que bé, has criticat a tots, que s'has desqualificat públicament, i això està molt bé, si és que li ha deixat entrar al cel, clar. Acusacions absurdes, que si estava catalanitzat, que si... Bé, i tot això damunt ho fa d'esquenes de la Comissió Interdiocesana i acusant personalment a Pere Riutor perquè li tenia mania personal i perquè li tenia enveja, bàsicament. El problema que li va passar al bisbe, doncs que no sabia per qui optar, i jo ho entenc, vull dir, de vegades doncs quan t'ataquen doncs, està bé, no?, posicionar-se i sa valentia també està en els evangelis, però no tot el món té vocació de màrtir, no? I aleshores doncs, ell no es decidís ni per un ni per l'altre i el problema doncs, creix. Després n'hi ha altres protagonistes que són el governador de civil franquista, l'últim, de València, Enrique Oltra, el president de la Diputació franquista, Ignacio Carrao, i l'alcalde de València franquista, Miguel Ramón Izquierdo, que van intimidar sectors de l'Església, sobretot Ignacio Carrao, per a que no utilitzaren els textos del llibre del Poble de Déu, no?, de Pere Riutort. De fet, Miguel Ramón, si algú coneix una miqueta la història de Unió Valenciana, va ser un dels fundadors d'este partit de caire blaver. Bé, Ignacio Carrao era membre de la confraria del Sant Calce, vull dir, en esta part de l'església de, jo li anomené, Beateria. Bé, Pere Riutort no es queda parat i els contesta, jo pense que de forma en la valentia cristiana, saps? En la creu davant, els contesta i també li fa costat l'associació a la paraula cristiana, que era defensora de la introducció del valencià en l'Església Valenciana, o quin sacrilegi, no? Introduir el valencià en la litúrgia de l'Església Valenciana. Uh-huh. Bé, estos atacs no van produir com a resultat que el bisbe li retirara el caràcter oficial al llibre de Poble de Déu, i aleshores doncs canvien de tàctica i decidissin fer uns textos litúrgics alternatius en ortografia blavera, i els publiquen a l'any 78, si no recordo malament. Fan un ordinari de la missa, un llibre per als fidels, un llibre de pregàries, i tot això, qui ho sufraga? La Diputació de València, Ignacio Carrao, la Diputació del franquista Ignacio Carrao. I és curiosíssim, perquè com no s'aclarien ni ells a veure quina ortografia utilitzaven, perquè entre ells mateixos no s'aclarien, van arribar a fer quatre versions diferents del Pare Nostre perquè entre ells mateixos s'acusaven de catalanistes, és a dir, els mateixos blaveros o secessionistes que volien publicar un Pare Nostre alternatiu al que era oficial per al bisbat, fan quatre versions diferents perquè l'anterior i el que va després sempre semblava catalanista, una cosa realment de psiquiàtric. Problema, novament, com he dit abans, l'arquebisbe li va faltar, potser, baix el meu punt de vista, valentia, la valentia que ha tingut ara Benavent. En especial a la ciutat de València això va arribar a un punt horrible, que era l'atac a les eucaristies. Disposem d'un testimoni contemporani dels fets, d'una circular de l'Associació Paraula Cristiana del l'any 79, que no té desperdici. L'Associació Paraula Cristiana es veu en necessitat de fer coneixedor al poble valencià del seu pensament sobre els esdeveniments que han esdevingut en l'Església de la Companyia de Jesús de la ciutat de València els diumenges del 21 al 4 de febrer del 79. Per qual motiu volem fer públic el que seguís? La llengua vernacla del País Valencià és la mateixa que la de Catalunya i les Illes Balears, amb unes petites divergències dialectals. Bé, fa una declaració i expliquen el que van resultar els atacs d'esta ultradreta. Quan s'estava celebrant la missa, a base de textos litúrgics aprovats, cosa que ja portava anys aprovada, el primer diumenge 21 de gener del 79 van irrompre 15 persones de la dreta beatera, per a que vegeu qui són, en les seues protestes durant l'homilia. No van deixar parlar al capellà, insultant-lo, cridant-lo, dient-li parles català o valencià. En el mateix moment de la consagració no van tindre cap respecte, i este grup va començar a insultar a tots els que estaven allí, faltant a l'esperit de la caritat i a la dignitat d'un acte litúrgic que no es pot descriure. La base de la seva actuació era la seva dissidència en el text litúrgic, que no es pareixia bé. No suficient en això, el diumenge següent van tornar, i amb més virulència encara, insultant, bandidos, criminals, judes, venuts a l'or català. En el mateix moment de la consagració van arribar a obrir la boca cridant que es convertisca en una serp i que vos menge. I hem de dir que la conducta i la correcció dels ministres de l'altar va ser exemplar en tot moment i no van respondre als insults, ni als ultratges, ni als sacrilegis d'esta gent. Igualment els fidels, que molt impressionants, fins al punt que alguns homes i dones es van posar a plorar mentre aquella marabunda els insultava. I finalitzada, com es va poder, l'Eucaristia, esta xusma va eixir del temple en gran aldarull i es van quedar a les portes insultant a tots els fidels mentre anaven eixint de la missa. Entre ells se sap que n'hi havia alguns que portaven la insígnia del GAP, el Grup d'Acció Valencianista. I així doncs, es van desenvolupar les coses en insults, en atacs, especialment als superiors de la residència de la Companyia de Jesús, que en diverses ocasions van haver de prendre la trista decisió de suspendre la missa. Ells, sabent que s'havien suspès misses en valencià, doncs es manifestaven a les portes: hem guanyat, ja no n'hi ha missa catalana! I insultaven a tots els fidels que anaven allí simplement a compartir el cos de Crist, una cosa tan greu com això. Bé, és curiós perquè a la ciutat de València n'hi ha quasi 1.000 misses en castellà, de les quals estos valencianistes mai van protestar, i es feien com a molt en aquell moment 10 misses en valencià en tota la ciutat de València, que eren les úniques que es molestaven. Les altres 1.000 misses en castellà sembla que no es molestaven tant. Bé, i així sí que voldria dir al bisbe Benavent, animar-lo per a que no el guanyi la violència, la incultura i el terror contra la ciència, la racionalitat i el sentit més elementat dels drets humans. Un autèntic delicte contra el dret del poble cristià i valencià a poder gaudir o celebrar les misses, com diu el concili, en la seva llengua. Bé, un altre protagonista de la transició és el bisbe Miquel Roca Cabanellas, que va ser arquebisbe de València del 78 al 92, que davant d'aquests atacs, doncs bàsicament, el que hem dit, doncs el van aconseguir atemorir-lo i que doncs no es posicionarà clarament fent més gros el problema. No es posicionarà, no, ell aprovava els textos del poble de Déu. El que passa és que no és que no es posicionara, és que no va poder avançar l'aplicació de la doctrina de l'Església en la litúrgia cristiana. Dos protagonistes més, Adolfo Suárez, per descomptat, i Vicent Enrique i Tarancón, bé, que en aquell moment que estaven també perseguits, sabeu que els franquistes no li van perdonar mai algunes decisions al cardenal Tarancón, molt estimat en esta ciutat, precisament. Sí. També ens consta que el cardenal australià James Knox va arribar a dir que la llengua més problemàtica del nom per aplicar la doctrina de l'Església era el valencià, precisament. Bé, i què té com a resultat tot això? Doncs, bàsicament, el que volien, la castellanització actual de l'Església valenciana. Parlarem també de Monsenyor Roca Cabanellas, perquè la seva actitud ambigua, que hem dit, doncs no va afavorir que això canviara de direcció. Un altre protagonista és Maria Consuelo Reina, que era un atac constant, la directora de les províncies, permetia aquest assetjament, no només als valencianisme polític, sinó als retors, a aquesta part de l'Església que volia aplicar la doctrina de l'Església, com vaig explicar així. Un altre protagonista, i no sé si em donarà temps a parlar de tots, però d'ell volia parlar, perquè per a mi
és important
i és el meu bisbe i sempre ho serà, és el bisbe Cases. El bisbe Cases va ser el més valent de tots els bisbes d'este temps. Va arribar a fer un discurs en plena transició, a poc de morir Franco, que va dir: en som continuadors de la fe, som País Valencià. Amb estricta fidelitat als orígens, al projecte inicial de la conquesta, tenim un deure sagrat per complir, mantenir encesa la flama de la fe del nostre rei, obrir la nostra terra, que perilla d'anegar-se en materialismes, cap als valors dels quals van lluitar els guerrers, els sants d'aquella edat mitjana. Pot ser que el cos infantil que van engendrar al segle XIII s'hagi tornat adolescent i sent en ell una rebel·lia contra els seus orígens, que afecten palpablement la seva mateixa estructura com a poble. L'Església, al nostre país, ha de mantenir la serenitat i fidelitat més estricta a aquella fe, amb obres que va esperar Jaume I i que va anar realitzant humilment al llarg de la seva vida. Mentre estava al seminari, es feia absolutament tot en valencià. Absolutament és absolutament. En una ocasió vaig presenciar jo, en una processó a Castelló, acompanyant el bisbe Cases, jo anava d'acòlit, era un xiquet o un adolescent, com alguns en la processó, en el Santíssim Sacrament allí, ens insultaven, o pensaven ells que ens insultaven, diguem-nos catalanistes, enmig d'una processó. I això és el beaterio d'esta gent, que exclou a qui ells volen, i igual són ells els que se'n van a l'infer. Allí rebíem la revista Saó, que per cert va escriure gent boníssima, com Joan Fuster, com també la catedràtica de Vila-real, no m'és el nom, que també va ser Socarrada Major. Allí va escriure moltíssima gent de molta cultura. Esta revista, en la que també va participar o va col·laborar el bisbe Cases en el seu finançament, va ser fundada l'any 76. Per què? Per el valencià Josep Antoni Comas, que era un mossèn, i mossèn Vicent Cardona. I, per cert, en l'any 2009 la Generalitat Valenciana li cancela totes les subvencions i la boca doncs, a sobreviure com pot. Fins ara sobreviu, Apareix allí el bisbe Joan Antoni Reig Pla. Quan apareix el bisbe Joan Antoni Reig Pla, ens diu que el valencià eliminat. Mentrestant, s'havia publicat la Bíblia Valenciana de la Llengua. La Bíblia Valenciana de la Llengua la va publicar cap al final el bisbe Cases, com va poder, perquè era un projecte majúscul i era un projecte molt gran, traduir o adaptar tota la Bíblia a les formes valencianes. Jo vaig estar en algun dels traductors, en el piloner de textos, i allí se tenia en compte el text en grec original, el text en hebreu de l'Antic Testament. Ho dic perquè aquests quatre evangelis que diuen els actuals secessionistes que estan traduïts per este mossèn, que bàsicament el tinc així, el que tenia era en Betja, mossèn Josep Almiñana, que per cert s'assembla moltíssim al text que ha publicat el mossèn Benavent, però estan basats en la Vulgata. Vull dir, això des del punt de vista traductològic és un absurd complet.
Quan parles de la Vulgata...
La Vulgata fa molt de temps que no s'utilitza per a traduir les Sagrades Escriptures, perquè està en llatí, i el llatí és una traducció del grec. Aleshores s'ha d'anar a la font, que és el grec. Vull dir, això és no sé com dir-ho, un exercici de prova, però no és una cosa seriosa, ho sé molt. Vull dir, la Bíblia Valenciana Interconfessional era seriós, n'hi havia tot un equip enorme de traductors, jo ho vaig veure. Aquí n'hi havia com a mínim 40 persones implicades, més les que va haver en la versió original de la BCI, que devien ser com 200, no exagere. Així un senyor, perquè li cau malament un altre senyor, fa un evangeli traduït d'una Vulgata, que ja feia anys que això no es feia, i ara diuen estos que ni s'hauran llegit ese llibre. Jo el tinc així,
Sí, l'estim bé físicament,
Ni se l'hauran llegit, jo me l'he llegit, jo el tinc, tinc una col·lecció, com bé sabeu, i ells diuen que, vamos, que això és meravellós, ho sé molt. Des del punt de vista tècnic, i jo sóc traductòleg i ho puc dir, està fatal. I ja no dic per el model lingüístic, que hi ha coses que fins i tot les puc compartir, formes valencianes que em sembla bé, vull dir, per què no, però no és així com ens ho estan contant, vull dir. I Reig Pla, doncs bàsicament que fa eliminar-ho absolutament tot. Allí de la nit al dia ens diu que ja no podem utilitzar més els textos en valencià. A mi m'ha donat molta pena, de veritat, perquè van passar d'aplicar la doctrina de l'Església, de fer classes de valencià allí mateix al seminari, a pràcticament perseguir la llengua. El cançoner que havia fet del bisbe Cases, la Bíblia, després de tot el treball, Joan Antoni Reig Pla, en una entrevista al diari, la va arribar a desautoritzar, després de tot el que va representar. Un treball immens. I d'alguna manera és necessari que el bisbe doni el que s'anomena nil obstat, és a dir, l'autorització a un text per a que els cristians la puguen fer servir. I la va relegar no se sap què. Després hi ha l'altre bisbe que ha vingut, el bisbe Casimiro, i jo crec que el valencià directament és com si no existira. Perquè res pla, s'ha de dir, era de Cosentaina, i almenys pues, en alguna homilia, vull dir, alguna coseta fea. Poc, però alguna cosa fea. Però l'altre, res.
Si parlem del primer programa, quan vas parlar de que Jesús deia que tenien que parlar en cada un en la seva llengua, al final tenim que anar a aquest primer moment en el programa en el que tu dius que el que s'ha de fer és parlar en cada un o explicar els evangelis en la llengua de cada un.
Efectivament. Però clar, necessitem gent valenta, com l'arquebisbe de València.
Però tenim que ser gent valenta, al final és ser gent normal, és a dir...
També tens raó.
Quan arribes a un lloc, si tu intentes ser... intentar agarrar les costums d'aquesta gent, jo crec que eres més ben rebuda, no? Al final, no sé, això és la meva opinió i la meva forma de pensar, no?
Jo, de fet, crec que els quatre evangelis públics en València són un pas, però són un pas molt insuficient, perquè és una ironia molt trista que la Facultat de Teologia de València estiga dedicada a Sant Vicent Ferrer, que, com ja hem dit, sempre i a tota Europa va predicar en valencià i que allí el valencià siga inexistent o anecdòtic. Vull dir que han de canviar moltíssimes coses per a que l'Església apliqui la seva mateixa doctrina al País Valencià. Jo no sé altres territoris, però sí que ho he viscut des de dins, de veritat. O sigui, no hi ha pràcticament en l'actualitat, llevant d'este aire fresc de l'arquebisbe de València, cap moviment per aplicar el Concili Vaticà II, ja veus tu, que vull dir, és que és una obligació dels bisbes. I tot perquè els bisbes també reben pressions, evidentment reben pressions polítiques també, no? I no li interessa a certa classe que l'Església siga una església del seu país. Probablement, jo no ho sé, perquè fa molt temps que vaig deixar tot això, però si l'Esperit Sant està inspirant a l'Església i l'Església està incomplint la seva mateixa doctrina...
Se ho hauran de fer mirar.
Se ho hauran de fer mirar.
Dona compte, jo, per exemple, jo penso en valencià, per tant, si jo escolte un sermó en valencià, segurament em calarà més, eh?
Clar, és que això és la ironia, no? Que alguns... jo recordo una imatge, una notícia d'una senyora que estava indignada perquè havia anat a una església de Mallorca i havien fet la missa en català. El primer estava allí fent turisme. Vull dir, allí n'hi ha una comunitat de fidels que igual són ells mateixos els que li han demanat al retor fes-la en la nostra llengua. I després, anem a veure, però és que jo crec que és una miqueta de desconeixement. El Novus Ordo, és a dir, el text litúrgic, és el mateix per a tot el món. Per tant, si tu eres un bon cristià catòlic, tu t'has de conèixer aquest text. I jo he entrat a una església d'un altre país en una llengua que desconeixia, i perquè sempre n'hi ha un troset que és en grec, com el Kyrie Eleison, o un troset que és en llatí, tu saps més o menys per on van. I en el sentit de la litúrgic, el més important és que tu la seguisques i que comulgues, que combregues. Perquè la missa, al ser la mateixa, la pots seguir. I serà el missatge del Concili Vaticà II. És a dir, abans se feia tot en llatí. I a mi el llatí m'encanta, és una llengua preciosa, perfecta, bonica. Però no n'hi ha cap problema en traduir per què. I ho explica clarament el Concili Vaticà II. Perquè aquesta missa és igual per a tots. Per tant, quan tu vas a una missa en un altre idioma, que ja te coneixes en el teu idioma, estàs seguint la missa igual que tots els cristians. Per tant, el problema el tens tu en els ulls que ho veus i en els ulls que veus el valencià. Jo crec que convide a que reflexionen si realment se senten cristians, si això és una actitud cristiana per seguir el valencià.
Pues Santi Cortells, sonen les dos. Gràcies per haver vingut.
A vosaltres per convidar-me.
I a tots vostès, en esta música preciosa els dicem, escolten-la i que passen un molt bon cap de setmana.
El divendres 25 d'abril, Fundació Caixa Rural Vila-real celebra la nostra festa.
Castells inflables, jocs de fusta adaptats, tallers, els gegants i molt més.
Estarem de 11 a 2 i de 4 a 7 a la plaça Major.
Vine a divertir-te amb Fundació Caixa Rural!
Smart Mobility Systems, especialistes en vehicles elèctrics de 2 i 3 rodes.
patinets, bicicletes elèctriques i motos elèctriques. Obrim en Vila-real en Avinguda Tàrrega 45, amb taller especialitzat en patinets elèctrics i bicicletes elèctriques. Promoció d'apertura, revisió gratuïta del teu patinet i 20% de descompte en punxades i modificacions de pneumàtics. Reparació, punxades, rodes massisses, qualsevol tipus de reparació de patinets elèctrics, totes les marques. Smart Mobility System. T'esperem en Avinguda Tàrrega 45 de Vila-real.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió. Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Oye, ¿has visto las botellas de McDonald's? Son geniales.
Las de las frases motivadoras, vive simple, sueña grande, me encantan.
Sí, con la compra de tu McMenú grande o menú ensalada, te la llevas por solo un euro más. Yo la llevo a todas partes.
Necesito una para empezar bien el día.
Consigue tu botella motivacional con tu McMenú grande o menú ensalada por solo un euro más. Hay 4 modelos diferentes, no te quedes sin la tuya. Ven a McDonald's.
Or the ovation, it's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am.
I clar, després de sentir esta música, jo els dic que anem a parlar de dietes. Que no se preocupen, que fer una dieta no és ningú càstig.
No, Alicia, no, 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 per nada.
Alicia Santos, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ella és la directora de la clínica del Doctor Rojo, per a qui no ho sàpia, ho sé que ho sap tot el món. I, Alicia, jo te parle de la meva experiència, de lo que a mi me conten, de lo que me diuen. Uh-huh. No tenim res planejat, és veritat, palabrita del Niño Jesús. Estos dies de festes, jo, en la gent que tinc al meu alrededor, amigues, conegudes i tal, me diuen una de les persones que bueno, és tan home com dona, és dir, m'han dit, la setmana que ve ja tinc que anar perquè tinc la meva dieta personalitzada.
Mm-hmm. Sí. Bueno, sí, doy por supuesto de quién estamos hablando, porque sé que son conocidos tuyos. Y sí, sí, bueno, pues es un matrimonio que, bueno, ha habido que diseñarles una dieta para unos aspectos concretos. Entonces ha sido un poco más complicado porque hemos tenido que diseñar una dieta que sirva para tanto para la patología de uno como para el resto de la familia. O sea, adaptar una dieta para que, porque no, vamos a ver, hoy en día no tenemos tiempo la mayoría de las familias de cocinar varias cosas a la carta. Entonces se trataba de diseñar eso, una dieta que nos sirviera para, pero que se pudiera utilizar para el resto de la familia con alguna modificación pequeña. Sí,
cuando vemos estas dietas que te dicen es una dieta personalizada, pero llegas y te la imprimen,
pues, mal. Para mí mal. De hecho, fíjate, nosotros al principio cuando empezamos a trabajar el tema de nutrición, nos planteamos a ver en el mercado qué posibilidades, qué programas informáticos había para el tema de dietas, y testamos varios y acabamos horrorizados porque, claro, igual ahora las cosas han mejorado y hay mejores algoritmos, pero cuando mucha gente hace esas dietas personalizadas mediante programas informáticos, la cosa está en que tú, pues eso le dices, ¿no? Pues si yo quiero una dieta de no sé cuántas calorías, que incluyan o que excluyan estos productos, entonces el programa te genera, pero yo veía ahí cosas que no me convencían para nada. alimentos que se repetían. No era lo que nosotros estábamos buscando. Entonces, al final, volvimos al método de la vieja escuela. O sea, a cogernos una tabla, hacernos la tabla con la semana, con el número de veces que había que comer, porque no todo el mundo le haces una dieta igual. Hay gente que trabaja de noche, de día, da turnos. Hay gente que por la mañana, cuando se levanta, es incapaz de comer. Pues no le vas a poner ahí unos huevos fritos con jamón. Y hay gente que al revés, que yo, por ejemplo, yo cuando me levanto yo necesito un café y una tostada, como es que si no, no soy persona. Entonces, claro, hay que tener en cuenta las características de la persona, la actividad física, el tiempo del que dispone para cocinar.
Este dato que acabas de dar, por ejemplo, yo me levanto y necesito mi café y mi tostada. Porque, sí, claro, cuando hablas de dieta, lo primero que piensas es que durante un tiempo te vas a estar amargando la vida, porque no, ojo, te cambia el humor.
Sí, mira, a mí además se me nota últimamente, pero a mí me gusta mucho comer y entiendo que la comida y la actitud que tenemos ante la comida es importante. De hecho, la actitud que tiene una embarazada ante la comida influye, o sea, esa epigenética de la que hablamos determina mucho la relación que va a tener luego ese bebé con la comida. Entonces es muy importante eso, y además lo que comentamos siempre, que los hábitos son luego muy difíciles de modificar, que es más fácil cambiar de religión que, que de ciertos hábitos. Entonces, yo considero que, bueno, somos españoles, nos gusta celebrar las cosas comiendo, y el comer, el hacer una dieta saludable no está reñido con el disfrutar de esa comida. O sea, es que realmente estamos mimándonos, estamos queriéndonos. Cuando hacemos una dieta para algo en concreto, tenemos que ser muy conscientes. Claro, en el caso de gente que tiene alguna patología, pues ha de ser muy consciente que esa dieta es imprescindible para que su tratamiento, su enfermedad, evolucione adecuadamente. Cuando hacemos una dieta para perder peso, pues hemos de hacerla también con entusiasmo, sabiendo que vamos a lograr ese fin. Pero lo que no podemos hacer es eso, estar todo el día con una ensalada y una pechuga durante semanas, meses, porque eso es muy triste.
Vale,
muy
pues,
triste.
Y puede, además es
pues muy rico que esté, ¿eh? Me haces una pechuguita y una ensaladita y me encantan, pero hay que comer muy variado.
Sobre todo porque no nos afecte anímicamente.
Claro.
Cuando llegamos a tener esa afección anímica,
claro,
es cuando viene el efecto
ansiedad.
Rebote.
Claro. El efecto rebote muchas veces, o sea, me preguntan, ah, ¿pero esto hace efecto rebote? Vamos a ver, el efecto rebote normalmente se produce en dietas mal diseñadas. Porque además estamos al cuerpo a lo mejor habituándole a unas restricciones que hacen que el cuerpo sea más ahorrador. Porque está ahorrando, porque dice, uy, aquí me están dando de menos,
claro,
voy
claro.
a guardar, que no sé lo que va a pasar mañana. Entonces, en el momento en que vuelven de golpe, luego esa es otra, sí. Y nosotros intentamos hacer educación nutricional, o sea, intentamos eso, el que el paciente, a lo largo del tiempo, mientras va haciendo sus dietas, que el paciente vaya aprendiendo a comer. Aprendiendo cómo hay que combinar los alimentos, de qué forma hay que gestionar las cosas, cómo. Y por supuesto, nosotros, una de las cosas que siempre tenemos clarísimas es que el domingo, o sea, el plato fuerte del domingo a mediodía es la paella, arroz a banda, fideuá, arroz al horno. O sea, eso está previsto, porque es que vamos a ver, vivimos en Valencia, todo el mundo tiene un mase en la comunidad valenciana.
O le apetece irse de restaurante.
O se va a comer con la familia. Entonces.
Claro.
Eso
está contemplado,
está contemplado, absolutamente, claro. Pero recordad lo que decimos siempre, que ya no, hoy en día ya no hablamos tanto de, no contamos calorías, sino hablamos de la calidad nutricional de los alimentos. O sea, nos interesa no tanto contar cuántas calorías como, sino las calorías que estoy comiendo, que me reportan. Porque las mismas calorías, siempre lo decimos, una cucharadita de aceite de oliva virgen extra, con todo lo bueno que tiene, tiene las mismas calorías que un puñado de chuches. Y te comes un puñado de chuches, estás comiendo goma y azúcar.
Y si te comes una cucharada de aceite de oliva,
pues tienes,
estás regenerando,
vitaminas, tienes ácidos grasos beneficiosos. Entonces eso, calidad nutricional.
Para combinar la dieta y para darnos un poco de ánimo, Es dieta y...
Sí, cuando hablamos de dietas para perder peso, sobre todo, que es ahora lo que ahora está todo el mundo ya, que ha acabado las... ya que nos queda el puente de mayo y San Pascual. Pero ahora sí que ya todo el mundo está intentando, de aquí a San Pascual hay que quitarse todos los kilitos.
Moldear el cuerpo, no pasa nada, que tenemos que aceptar.
Claro, o sea, con naturalidad, hemos cogido un poquito de peso, pues vamos a perderla. Y sí que es verdad que hay tratamientos corporales que ayudan mucho. También es verdad que a veces me vienen pacientes que quieren un tratamiento corporal milagro y me niego a hacerlo, ¿no? Porque la mesoterapia, que me han dicho que va fenomenal para quitar la grasa. Sí, para quitar un poquito de grasa, digo, pero no para quitar 25 kilos de grasa.
Claro, digo, no,
pero tendríamos que inyectar un tonel.
Movilizamos las grasas, hacemos que se expulsen del cuerpo con dieta, aparatología.
Claro, sí, sí.
Solamente después de hacer la mesoterapia, y si hablamos solo de caminar...
No es suficiente. Si después de hacer cualquier mesoterapia o ultrasono cavitación o cualquier tratamiento destinado eso a vaciar la grasa de las células para poderla eliminar, hay que movilizar esa grasa para que esa grasa que acaba en el torrente sanguíneo no vuelva a entrar en las células grasas.
Pero nos das todas las claves, todos los puntos, claro, para que sea efectivo.
Exacto.
Alicia.
Entonces hay que, ahora si tú me dices, oye, yo después de esto me voy a correr no sé cuántos kilómetros, oye, fantástico. Si no, sí que normalmente
ejercicios
lo que hacemos,
de fuerza.
Claro, lo que hacemos si no en clínica es, una vez hemos acabado el tratamiento con esa aparatología o esa mesoterapia, pues utilizamos la presoterapia como un mecanismo para movilizar. Pero porque la presoterapia en sí no adelgaza. Siento mucho darles esta mala noticia a la gente que la presoterapia
bien.
Es un tratamiento para adelgazar, pero no.
Vamos a utilizar bien las cosas.
Claro,
Alicia.
Sí, sí.
Vamos a tener una dieta, es decir, personalizada, pero que no nos amargue, donde se contempla darte estos caprichos que te darías de forma normal.
Claro, sí. O sea, el adaptarte a la situación de ese paciente, o sea, el adaptarte a su ritmo de vida.
Vamos a ser conscientes de que una cucharada de aceite de oliva es lo mismo que un puñado de chuches, tú eliges,
claro,
o las chuches o el aceite, las posibilidades que te da para embellecer y nutrir tu cuerpo, y las chuches, si te quieres dar un gusto, yo pues tú misma, elige.
Claro.
La aparatología, ojo, con la mesoterapia, cuando hablamos de mesoterapia, hablamos de mesoterapia...
Corporal, ahora mismo estamos hablando
médica.
De corporal. Sí, por supuesto. Médica con un marcado CE como producto inyectable, porque sí que, de hecho, sí, incluso en internet puedes ver que venden productos, pero para que un producto se pueda inyectar tiene que tener unas características, no solo tiene que ser estéril, tiene que ser estéril, apirógeno y pasado por la Agencia Española del Medicamento.
Pero además, Alicia, yo me pregunto, es decir, yo ahora, por ejemplo, voy, quiero quitarme, normalmente lo mío siempre es la cintura. A mí esto que detrás en la espalda empiezan esos dos michelines me horroriza. Claro, ¿cómo me voy a inyectar?
El que te oiga pensará, pero que eres un...
Alicia, ¿cómo me voy a inyectar? Yo, es decir, yo me pongo y el médico es el que determina exactamente dónde tiene que inyectarme.
Tiene que ser así, claro.
Porque si no, yo qué, lo pongo a mi libre albedrío, donde creo que está.
Yo he oído
de todo.
De esta vida.
Y después de hacerte este tratamiento, puedes quedarte en la presoterapia y después, además, combinarlo con hacer ejercicio de fuerza, sí. ¿También valdría?
El ejercicio de para el tema de movilizar, nos interesa un poquito más de cardio.
¿Te das cuenta cómo tenemos dentro de la cabeza cosas mezcladas que no sabemos combinarlas bien?
Sí, no, el ejercicio de fuerza, siempre lo decimos, es fantástico, mucho mejor. O sea, ante la elección de decir qué hago, o sea, alguien sedentario, ¿cardio o fuerza? Yo le diría fuerza. O sea, con los ojos cerrados, a nivel antienvejecimiento, a nivel estímulo muscular, vamos, así, si tuviera que elegir. Ahora, lo ideal es combinar. En mi caso, yo siempre recomiendo más fuerza y menos cardio, que es un poquito al revés que el mundo, pero en el caso de eso, porque lo que queremos es que esa grasa se movilice, se movilice y nos vaya al hígado, con lo cual eso siempre le recordamos a los pacientes que el día que vamos a hacer un tratamiento para eliminar grasa, ese día y ese día anterior y ese día posterior, vamos a tratar de rebajar un poquito la cantidad de grasa de la ingesta para no sobrecargar el hígado, que es el que va a filtrar para lanzar hacia, para que esa grasa se, bueno, para eso, para volcar
y los ácidos. Y si hablamos del deporte, no siempre es bueno, es bueno cambiar, ir alternándolo, sí, porque el cuerpo es que es listo, inteligente.
El cuerpo se adapta. El cuerpo se adapta.
Y cuando tú le pegas unas carreras estas increíbles, hay un momento en que ahorra. Entonces tienes que cambiar a fuerza. Pero fíjate, esto es un mundo maravilloso, si lo entiendes.
Sí.
Tampoco es tan complicado, Alicia.
Bueno, pues depende. No es complicado para ti, que eres listísima.
No. No es complicado para mí porque sí que le he cogido el truco. Porque cuando le coges el truco al cuerpo con la dieta y el ejercicio, lo engañas como te da la gana.
El cuerpo es agradecido. La verdad es que tenemos, los cuerpos son agradecidos.
Fíjate que el solo hecho de comer bien, ya la piel está diferente.
Sí, hombre, claro. Es que una dieta bien diseñada te va a aportar todos los nutrientes que necesitas. Y la piel es un reflejo muchas veces de las carencias que tenemos. O sea, muchas veces yo siempre lo digo, eso de somos lo que comemos, yo siempre digo somos lo que no comemos.
Y después de hacer ejercicio, una persona se encuentra mentalmente...
Sí, y además el ejercicio, o sea, que está demostrado, estimula también la neurogeneración, o sea, las neuronas hagan sinapsis nuevas, o sea, ayuda muchísimo. La gente que hace ejercicio tiene más flexibilidad mental, es maravilloso, es la receta número uno, ¿eh? O sea, es lo que habría que recetar a todo el mundo.
Y luego eres capaz de ponerte delante de la comida y saber cada cosa,
claro,
la cantidad de comida basura que tienes o comida nutritiva que tienes.
Claro, vamos a ver. Yo siempre lo digo, o sea, el hacer una dieta para... O sea, estamos hablando ahora de, sobre todo, cuando hablamos de dietas para perder peso, no una persona que tiene una patología, un diabético que tiene tipo 1, que tiene... por fuerza, o sea, que tener un régimen muy espartano. Pero cuando hacemos una dieta para perder peso o para mantenernos, pues hay que tener en cuenta eso, que hay momentos en los que, por supuesto, que te la vas a saltar y no pasa nada. No pasa nada, salvo que estés haciendo una dieta cetogénica, que luego sabes que te cuesta otra vez volver a entrar en cetosis, pues sí, entonces has de ser más estricto. Pero en general eso no pasa nada si te la saltas.
Porque además engañas el cuerpo.
Mira, esa es una de las cosas, el tema de la flexibilidad metabólica.
Claro.
Sí que es verdad que nosotros muchas veces lo que hacemos es a estas personas que tienen esa resistencia a perder peso, que ya están generando una resistencia a la insulina, entonces sí que les planteamos el hacer durante una temporada una dieta cetogénica.
Claro.
Una dieta cetogénica bien hecha, sin exceso de grasas saturadas.
Bajo que es el supervisión problema. Médica.
Y cuando hemos logrado que ese cuerpo ya se adapte a utilizarla en cetonas como fuente de energía durante una temporada, entonces ya volvemos a nuestra dieta mediterránea más completa, porque normalmente, de todas formas, la dieta cetogénica que utilizamos es una dieta cetogénica muy mediterránea, ¿no? Excluimos ciertos tipos de carbohidratos. Bueno, sí, a mí lo que más me hace llorar es la fruta. O sea, limitamos muchísimo la fruta porque tiene muchísima cantidad de azúcares. Pero bueno, cuando hemos logrado que esa persona ya su metabolismo, le damos un vuelco, ¿no? Digámoslo, y ya logramos un poco de flexibilidad metabólica, volvemos a hacer una dieta más normo en carbohidratos. ¿Vale? Pues sigue siendo una dieta baja en carbohidratos, pero ya nos salimos de la cetosis y si hace falta, pues al cabo de unos meses volvemos a hacer unos 2 o 3 semanitas de cetogénica, Porque en general las dietas que son restrictivas de alimentos no se deben hacer durante mucho tiempo. Eso pasa como una temporada cuando empezábamos a trabajar los SIBOs, que ahora está de súper moda, ahora todo el mundo tiene SIBO.
Todo el mundo.
Y todo el mundo le hacen una FODMAP, que es una dieta baja en carbohidratos muy concretos, en polialcoholes, en fermentables. Yo he oído barbaridades, hemos heredado pacientes que llevan 2 y 3 años con una dieta FODMAP. Claro, esa persona es incapaz de comer una cucharada de lentejas o un bocadillo sin que se le remueva todo el cuerpo.
Con el sentimiento de culpa que
claro,
puede llegar
no, no,
a tener.
Y además con la sintomatología, la incomodidad que va a tener. ¿Pero por qué? Porque, claro, como has estado restringiendo el alimento de tu microbiota, la fuente, la materia prima de la microbiota, igual el SIBO, igual el sobrecrecimiento lo has curado, seguramente. Lo que pasa es que has arrasado con todo lo demás. Entonces, claro, esas dietas restrictivas son puntuales. O sea, no puedes estar toda la vida quitándote alimentos.
¿Le cambiarías la palabra a la dieta? Es decir, cuando alguien empieza a preocuparse por lo que come, ¿tú le seguirías llamando dieta?
Sí, lo que no le llamo régimen. Eso sí que me suena un poco a dictadura, ¿no? Es verdad, pensad. Cuando decimos, estoy a régimen. Y dices, ¿a cuál? ¿Al franquista?
Claro. ¿Es régimen?
Sí, estoy a régimen. No, no. Estás haciendo una dieta saludable. Porque dieta es el conjunto de alimentos que componen nuestro patrón de comida. Entonces hay tantas dietas como personas. Pero eso, estoy haciendo una dieta saludable.
De todos modos, por ejemplo, cuando te conoce como profesional, evidentemente, y les haces una dieta personalizada, ellos pueden pensar que en un momento dado podrían saltarse la dieta.
Les damos instrucciones para cuando se la van a saltar. Claro, claro.
Está permitido, ¿eh?
Sí.
No es un régimen autoritario.
Exacto. Dieta empieza por D como democracia.
Ay. A mí esto me llamó la atención, Alicia, una de las veces que fuimos a tomar un café y tú en ese momento dijiste, hoy tomo esto. Y era algo con un montón de calorías.
Sí.
A mí me sorprendió porque además soy incapaz.
Ah, no, yo sí.
Bueno, soy incapaz si no me sacan la tarta de chocolate.
Claro, pero tú eres mucho más disciplinada, pero yo para eso te cuidas el resto del tiempo para poderte permitir... Eso es cierto. Vamos a ver, en mi caso, eso a mí yo, por ejemplo, no bebo y no echo de menos el alcohol. No echo de menos tomarme una cerveza o una copa de vino. Yo prefiero reservarme esas calorías del alcohol en tomarme un postre a lo grande.
Al final haces cálculos mentales.
Bueno, no es tanto cálculos mentales, o sea, tampoco es tan complicado, quiero decir. Es decir, me voy a pasar, ¿no? Vale, sé que me voy a pasar, pues me voy a pasar en una cosa, no me voy a pasar en todo.
O sea que de milagros nada, es decir, esto no es una cuestión de fe,
no.
Esto es una cuestión de...
Sí, pero de todas formas eso, milagros nada, pero de verdad, yo os digo que... Uy, de verdad yo os digo, parezco...
En verdad os digo...
En verdad os digo el reto.
Es que estamos en el viadicis.
Debe ser eso. No, pero sí que es verdad que yo intento diseñar dietas para que la gente no se dé cuenta... De que está
a un régimen.
Exacto. ¿Vale? Una dieta, eso, que sea satisfactoria, que comas y pruebes alimentos cocinados de otras formas, que estén ricos. O sea, no sé de cuántas formas distintas se puede hacer una pechuga de pollo. Pues mira, al limón, en escabeche, pero todo. Hay tantas formas de hacerla. Y si es
menos rebozada.
Sí, rebozada en este caso no, porque no intentamos, pero fíjate, más que por
el aceite.
Y
no me menja el rebosaet.
Sí,
pues mal.
Pues sí.
Me dice la pechuga, menja el rebosaet y es considerada, claro, de la realidad 4, ¿no?
No, bueno, es una lección. Lo que pasa es que no estás tomándote la proteína, que es lo que
claro,
les interesa.
Claro, claro.
Entonces hay que saber, hay que mimar al cuerpo y al cuerpo hay que darle lo que necesita.
Y luego estás siempre muerta de hambre. Es decir, cuando comes comida basura, sí, el hambre es continua, no te quitas el hambre, pero...
Sí, pero eso ya es por el tema de las curvas, claro, como esas comidas hipercalóricas con cantidad de grasas y de sobre todo de carbohidratos, lo que nos hacen es que nos disparan la insulina y no, entonces luego hacemos un pico de caída, entonces eso sí que es lo que te genera esa sensación de hambre que dices como si no hubiera comido.
¿Has comido
nada.
Alguna torrija?
No.
¿Por qué no has querido?
Porque no he querido, claro. Pero bueno, pero he comido otras cosas pecaminosas.
¿Esto? Bueno, ya no entremos en materia. Alicia, un gusto, ¿no? Esto de estar de tener una dieta saludable y de no estar a régimen.
Exactamente, no estamos a régimen, estamos dándole al cuerpo lo que necesita.
Pues muchas gracias por haber venido.
Pues muchas gracias por haberme invitado.
¿Y el dime crees que ve tornes?
El dime crees que ve divinamente sense de la falta. Muerte, sense falta, a continuar.
Pues dime crees que ve en vez de mejor, ¿no?
Esperemos.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Con Tec Idiomas disfruta del mejor verano de tu vida, aprendiendo inglés en nuestros campamentos de Benicàssim, Benissummer Camp, la de Estivella y más ubicaciones a nivel nacional. También en Irlanda, Alemania, Francia y otros destinos. Infórmate en nuestros centros Tec Idiomas de Castellón y Villarreal y a través de nuestra web tecidiomas.es.
Las cuatro. Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
So much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind, I'll open up the doors.
Luis Cabedo, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana, com estem?
Pues jo tenia moltes ganes de que vingueres perquè hem parlat de les cançons dels anys 40, dels anys 50, i ara anem als dels anys 60, per això sentíem, aquí estàvem sentint.
Pues estàvem sentint quasi els Beatles, quasi que seria el rei de la dècada dels 60 al món.
Aires de llibertat, eh?
Sí, sí. l'any 68, algunes garrotades en França, no? Les manifestacions. Va ser una dècada de revolució en tots els aspectes de la vida. I en Espanya pues, també va tindre ja un... també va ser una dècada de cançons dorades, no? Que avui en dia encara se recorden, no? I això, i avui intentarem recordar totes aquestes cançons dels anys 60 que en Espanya va haver una que destacava i destacava també al reu del món. Uh-huh. I de les quals anem a parlar avui d'elles.
Comencem?
Sí, comencem, però també ens ficarem en context la Vila Real dels anys 60, no? Com vivia la gent, que és el que se van anar descobrint. I en aquell any, en aquella dècada dels 60, la població es començava en 24.874 habitants, dels quals eren 12.132 eren homes i 12.742 eren dones. Vull dir, que n'hi havia 600 dones més, això de Quisima, una ja la coja, a lo millor ja vindria d'allí, ja. L'inici de la realització i el desenvolupament de diverses obres de paviment i claveriges, de cloaques, també va ser una dècada en què les cloaques en general de la població...
Clavegueres,
que a mi aquesta paraula se m'atraganta. La població corresponent a la estació de la depuradora de les aigües residuals era una necessitat imperiosa.
I tant.
També les arts plàstiques tenen un reconeixement a un dels pintors de vilarealens més il·lustres, José Gumbau Vidal, que va aconseguir el primer premi al Saló d'Art Lliure Internacional de París entre 925 obres exposades, sent el primer espanyol que aconseguís aquesta distinció. També en esta dècada, el 11 de juliol de l'any 1960, es creava la nova diòcesi Segorbe de Castelló, a la qual passa a pertendre el municipi de Vila-real. Amb aquest motiu, a les 9 de la vespre es va cantar a l'església arciprestal una solemne Te Deum en acció de gràcies, amb l'esdeveniment de la separació d'aquest municipi de l'antiga e històrica diòcesi de Tortosa, a la qual va pertanyer des de la Fundació de Vila-real a l'any 1274. Ara, aquesta setmana que estem parlant de la Fundació, pues ja tenim una altra anècdota més.
Clar que sí.
A l'any 1961 es concedís a l'Ajuntament un préstec... No, ahir no estava ben jo, però bueno. Un préstec per a financiar les obres d'edificació de la Casa de Correus i Telègrafs al carrer Comunió, cantó Alexe Homo, sobre el solar de la desapareguda i primitiva històrica Pescateria de Vila-real. Avui en dia, pues, allí trobem pues, a la Policia Nacional.
Uh-huh.
També un 11 de novembre de l'any 1962, a la Fundació Flors, és beneïda inaugurat un grup de 46 habitatges que estan al carrer... el barri Melilla, el carrer Cordó, amb assistència del nunci de la santidad del Papa, Monsenyor Antonio Ribieri, que a la vespre, avui estic que se m'apeguen els dits, beneix l'avinguda Pio XII, a més de visitar el temple de Sant Pasqual i la iglesia arciprestal, o sea, que te vinga un príncipe de la iglesia, també en aquella època
sí.
També tenia la seua d'això. També en l'any 1963 la panderola deixava de donar el seu servici. I a 1964 es fa constar que el 10 de gener va entrar en funcionament els serveis d'aduana de l'estació del ferrocarril de la Renfe. També esta dècada va ser prodigiosa el 25 de juliol en l'any 1964 queda constituïda l'Assemblea Local de la Creu Roja Espanyola a Vila-real. I el presidit a l'acte de Constitució, el president de l'Assemblea Provincial. Ocupa, per cert, la presidència de l'Assemblea Local el metge don Alejo Fondemora.
Vaya.
El 8 de febrer de l'any 1967, el cap de l'Estat, Francisco Franco, va rebre al Palau del Pardo de l'Ajuntament de Vila-real, presidit per entonces i per el governador civil de la província, el senyor Fernando Pérez de Sevilla. Acompanyat per el ministre de Governació, don Camilo Alonso Vega, l'Ajuntament era portador de la primera medalla d'or de la ciutat que li va lliurar l'alcalde Ferrer. O sigui, el primer La primera medalla de Vilarrara, que esta semana también va a ser de la entrega de
se los conmemora, va a ser en el 67.
Sí, en el 67, que pensar la van a llevar. Ahora fan, eso de la memoria histórica, eso ya... La, va a ser el primer en donarla, pero que ya...
El primer
ya,
en que la han llevado.
Sí, sí. ¿No? Bueno. Seguidamente seguiremos contando si alguna vez la lleve, ¿no? Y eso, en el ámbito musical, Vila-real, ya que el nuestro tema va en el mundo de la música,
sí.
A la década dels anys 60 donava la benvinguda a l'Orquestra Montesol, vaya. Que va ser fundada en el any 1964, una de les orquestes més prestigioses de la Comunitat Valenciana.
Sí.
També Vila-real, que donava a Pascual Cándido Carda. Amb el trio Los Rebeldes va gravar un disc amb dues composicions pròpies i dues de Rafael Beltrán, arribant a realitzar altres 20 enregistraments amb les companyies RCA i la Columbia. El seu primer treball amb el trio Los Rebeldes figura dins dels 100 discs essencials del llibre de la història del rock de la Comunitat Valenciana i cançons com Mi Lirio Azul amb reconeixement a nivell nacional dels anys 60.
Un gran logro, eh?
També per aquella dècada naix Nupuuf, perquè ho diga bé. Nosotros unidos por un mismo fin, són les inicials d'esta letra. En un jove june com a cantant, que ja va vindre amb nosaltres. També Trini de Túria, autora de la primera sí. gravació registrada d'una cantant de Vila-real, que també vam tenir ocasió de parlar d'ella una vegada. El conjunt Fantasia, que inicialment va ser una orquestra d'harmòniques, també va donar llum a aquella dècada. Uns altres grups, Susana, va ser Happy Lovers i els Jíbaros, que van desaparèixer l'any 1964, amb un estil molt pop. També van haver jovens de Vila-real que, emulant els cantants de la moda d'aquella època, van fer les delícies dels veïns d'este poble. Entre ells destacava Vicente Colonques, que tenia com a nom artístic Ray Colón.
Sí, sí.
O Manolo Molina, Santiago Pesudo... O Juan Fols, que s'escudava baix el nom artístic de El Cantante Antifaz. I això és l'àmbit musical en àmbit local. Però
a mi m'encanta que es posem en valor.
Home, claro que sí, perquè dins, per aquella dècada, per la gent que vivia així...
Pas pocs recursos que hi havia.
Sí, sí, encara van fer molt.
Moltíssim.
I som de províncies, no? No deixen de... Sí.
Això, bueno, un poc aldeanos i tot
això. Home, això també, però queda més, fi. I ara ja, pues, parlant dels anys 60, de les cançons en espanyol que se sentien arreu del món, la que més va triomfar a l'any 60 va ser una cançó del Dúo Dinámico, en la qual segurament la sabràs quina és. 15 años tiene mi amor. Pues Susana, en el llibre Nada más que éxitos, de un llibre que aglutina cançons des de l'any 1959 al 2002, de la SGAE, el situa com el grup o artista més éxitos d'aquell any. I ho van ser gràcies, sobretot, al triomf absolut d'aquesta cançó, que va estar 11 setmanes de número 1 de les llistes de singles de l'època. El Dúo Dinámico és un dúo musical espanyol format a l'any 1958 per Manuel de la Calva i Ramon Arcusa. Per cert, Susana, encara en actiu, o sigui, tenen 80 i pico anys, encara estan ahí, bueno. Se'ls considera un dels grups pioners i més influents del pop espanyol, així com a precursor del fenomen fan a la dècada dels 60. Entre els seus temes més coneguts destaquen 15 años tiene mi amor, quisiera ser, o la cançó estrella de la pandèmia Resistiré.
Uf, que se va recuperar.
Sí, sí. També van ser compositors i productors per a altres artistes, incluint l'autoria del tema La La La, amb què Maciel va guanyar el Festival d'Eurovisió de l'any 1968, i de la que parlarem més endavant. El seu primer gran èxit a nivell nacional va venir amb la pel·lícula Botón de Ancla, a l'any 1961, rodada quan tots estaven complint el servei militar. A la banda sonora es recollir les seues cançons més populars, entre les quals destacava la de 15 años tiene mi amor. després de la seva estrena, es convertirien en una de les primeres bandes espanyoles que van fer gira per l'Amèrica Latina. Per cert, Susana, la edat del personatge central del tema no va ser objecte de controvèrsia en el moment de la publicació per aquell entonces. Els cantants tan sols tenien 24 i 23 anys. No així en el pas del temps. Amb crítiques d'algun mitjà, com per exemple la periodista Julia Otero, que es va requerir sobre el possible contingut vergonyós per als cànons ètics del segle XXI. No obstant això, Susana, els autors e intèrpretes sempre han definit com una cançó blanca que han contingut interpretant en els seus concerts, fins i tot superant els 80 anys. De fet, Ramon Dia va ser una cançó dedicada a les nostres fans, elles amb 15 i nosaltres amb 20, que hi ha de dolent. I la cantem a cada concert perquè totes les nostres fans d'antes tornen a tenir per un moment estos 15 anys de nou.
I tant que sí.
I seguint el mateix grup, perquè arrasaven en aquella dècada, anem a l'any 61 en la cançó Quisiera ser.
Quisiera ser tu gran amor. Quisiera ser
Pues es trata del primer gran èxit de la parella, arribant a ser el número 1 a les llistes de ventes. A més, es va classificar en segona posició en l'edició d'aquell any del Festival Internacional de la Cançó de Benidorm. Composta per Antonio Gigarro, Ramon Arcusa i Manuel de la Calva, és una melodia pop que enganxa per el seu ritme amb influències de jazz i bim-bam. Següent diuen els experts en el tema, els arreglaments de les cançons del duo dinàmico de vegades eren espectaculars, però sense dubte el millor són les seues melodies. Una de les millors era esta cançó de Quisiera ser, un meravellós swing que presenta el que sembla un estribillo darrere d'un altre per a lliurar-se al final com declaració d'amor, més ple de vida que el de la pel·lícula Gris de John Travolta. Inclús la comparen, eh?
Ojo.
I a l'any 62 no podia faltar esta. Tómbola de Marisol.
Uau.
La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. De luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Encuentran un amor. ¡Tómbola!
Pues Tómbola, també coneguda com La vida és una tómbola, és una cançó composta per Augusto Alguero amb lletra de Antonio Guijarro, que era el tema principal de la pel·lícula de Luis de Lucía protagonitzada per l'entonces adolescent Marisol, intèrpret del tema. Amb una melodia que enganxava, la cançó descriu com la vida tot depèn de la casualitat, de l'azar, i fins i tot descobriment de l'amor, concluint que la fortuna que suposa trobar-lo. Qualificada com una de les aportacions musicals més grans d'Alguero a l'àmbit audiovisual i almenys una de les més populars, igualment se ha considerat probablement el major èxit en la carrera musical de Marisol. Esta cançó va estar en els primers llocs en les llistes d'èxits musicals a molts països de Llatinoamèrica.
I tant que és una tómbola, eh? És a dir, tu ja saps que n'hi ha puestos on agarres el sobret i, bueno, te dicen vuelva a participar.
Sí, sí que...
I així no van agarrar i a partir d'entonces la gent tornava a participar en les tómboles. I ja que els agarrava sempre fallats.
Nosaltres som d'això que me la portem 200 obres a casa i no me la toca ni la nina i la peluda feteja.
Però, i què seria una fira sense la tómbola? Pues en la vida és igual, no?
Pues sí.
A veure, si és que és la emoció...
I l'envidia que dona que sempre li toca el mateix, sí.
Jo, per mi, que el tenen pagat, eh?
Sí, segurament. Doncs pues ja passem a l'any 1963 en la cançó Dile, de Luis Aguilé.
Yo sé tanto del amor que te puedo aconsejar. Tu pregunta y te diré qué tienes que hacer. Tienes que demostrar que nadie apagará la llama que brotó en tu corazón. Y dile que tu amor es para siempre. Dile que por su cariño eres. Dile, dile que siempre te adoraré. Y yo sé tanto del amor que te puedo aconsejar. Tanto y tanto caminé.
Luis Aguilé, que va a formar part de les nostres vides en aquestes corbates tan maravilloses que eren més grans que ell.
Sí, sí, discret no era este home. Pues Luis María Aguilera Pica, aquest argentí, conegut pel seu nom artístic Luis Aguilé, va ser un cantautor de música romàntica, més tard radicada a Espanya, on va adquirir ciutadania. Va ser un dels primers músics a cantar rock en espanyol. Actiu des de la dècada dels 50, es va fer famós a Hispanoamèrica i a Espanya. Sabies, Susana, que el tema Dile és considerat una de les primeres cançons de l'estiu? O sea, cuando eso de ¿cuál es la canción que me está grabando? En que si sí, Shakira y tal, pues este hombre va a ser casi que el promotor de la canción del estilo.
No, no, además la gente consideraba familia prácticamente en las sí, casas, sí. ¿Eh?
Hombre, va a grabar más de 800 canciones, la mitad de la su autoría, y algunas han esdevingut estándares de la música popular en español. Susana, parlant de canciones que ha creado este hombre, ¿tú sabes que va a escribir una canción dedicada a Castellón?
Ah, no. Ah, sí.
Bueno, si me lo explica Chelo, la escoltaré.
Esa es buenísima, vamos.
Puedo privarme de ir a París y nunca más ver un striptease. Puedo privarme de los caprichos del corazón, pero el sabor de andar por el grao, yo no me privo de esa ilusión. Nadie me quita mis vacaciones en Castellón. Nadie me quita mis vacaciones en Castellón. Adoro sentir tus labios sobre mis labios. Adoro que ates tu piel junto con mi piel. Adoro ver tu sonrisa tan insinuante.
Cuando me atrapa... ¡Ojo! La cançoneta.
800 cançó li ha donat hasta para fer una per a la nostra província. Pues tinc que dir-te que el cantant, que és conegut al mig del món, perquè ha sigut número 1 en molts països, pues quan va publicar esta cançó, entonces crec que va ser l'any 2002, diu que li enviaven emails des d'Israel, des del Canadà, des de tot allò, que a un collós estava a Castelló. Això contava ell.
Diu, home, este home no pot privar-se, se priva de tot. I, a mi lo del striptease ja.
Claro, en aquella època...
Diu, pot privar d'un del striptease?
Pues sí. Pues ya pasé de Malay en 1964 en la cançó Flamenco, en un altre dels grupos cañeros de la època, que eren Los Brincos.
Ai, Los Brincos...
Eso será pelo flamenco, que es el título de la canción de Atacata.
Luis, ¿sabes cómo pensé en eso que pensé? A mos pares ballant.
Pues sí.
Pero... En el tocadiscos y en sobre todo en los plans que fem per a Pasqua. Jo m'imagino aquestes cançons, imagino a mon pare i a ma mare, els dos sense massa problemes en aquell moment, jovens, en ganes de menjar-se el món i ballant. I tu visualitzes a ton pare i a ta mare?
Sí, sí, totes cançons. A més, aquestes cançons, tu vas a qualsevol, a les que m'ha escoltat fins ara, vas a qualsevol verbena d'estiu, de quadrillo, i com que no ha passat de moda, sempre... I de luego estan en el cantelero dels cantadors d'allí.
M'encanta sentir-les, eh?
Pues Los Brincos son una banda española de música rock fundada en 1963 en Madrid que va obtindre un gran èxit a Espanya i a Llatinoamèrica durant la dècada dels 60. Al seu temps van ser coneguts com els Beatles espanyols. La seva imatge, almenys en els primers temps, encara que inspirada en el grup dels Beatles, incluïa també elements idiosincràsics i més o menys castissos, com les capes espanyoles o els cascabells. Susana, los Brincos van aconseguir introduir a les llistes d'èxits d'espanyols durant 29 setmanes en esta cançó de flamenco. Com el seu títol indica, el tema s'inicia amb influències del flamenc andalús acompanyada de bateria i guitarra espanyola, per passar a la segona part del tema en acords vocals inspirats en la música dels Beatles. Esta cançó se tracta del segon senzill de la banda i el tema, malgrat de ser un dels més populars de la banda, se trobava en la cara B del disco, sent la cara al tema Cree. O sea, era una cançó d'estes de relleno que se solen ficar en els discos i al
final... embargo, va és la que més triomfa.
Sí, sí. I ara pues, anem a una altra que segurament hem escoltat hasta l'avorrir, que és... Una chica lleye.
De verdad no te quieres enterar. No te quieres enterar. Yeah, yeah, que te quiero de verdad. Yeah, yeah. Tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré. Yeah, yeah, porque no te quiero ver. Yeah, 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 yeah. Porque tú no haces caso ni te apiadas de mi poco pobre corazón.
Es música de Mavallar, ¿eh? Es inevitable. ¿Eh?
Ey, y yo te asegure que esta yo ya sí que les veía, ballant. Sí. Es decir, era el temps, además... que les dones es va a veure la moda de tindre peluques.
Peluques.
Sí, sí, sí. A més, totes portaven el moño aixina un poc com Concha Velasco, i com Concha Velasco ha sigut una persona incombustible, l'ha traslladat a altres generacions, eh?
Sí, sí. Pues tu sabies, Susana, que aquesta cançó en veritat anava a ser El Chico Yeyé, perquè era un xic el que anava a cantar-la? Pues sí.
No.
Chica Yeyé, la bien composada Antonio Guijarro y Compoy y Augusto Alguero originalmente en el título de Chico Yeyé, pero al cantante Luis Aguilé, que era el chico de las canciones de
Ahora Gerano. Chico Yeyé en ese momento,
sí.
¿No?
Aguilé va a tener la oportunidad de poderla interpretar en el seu cameo que va a hacer en la película Historias de la televisión protagonizada por Concha Velasco. Tot i això, per la casualidad va a hacer que durant la prolongada descans de la filmación de la película, Concha Velasco, acompanyada per Los Botines, va interpretar la cançó com a distracció per al públic present al Palau dels Esports de Madrid, un dels llocs del rodatge d'esta pel·lícula. Va ser tan bona l'acollida per part dels espectadors ocasionals que l'actriu va haver de repetir diverses vegades la interpretació d'esta cançó. Veient l'èxit que estava tenint la cançó, el director de la cinta, José Luis Sáenz de Heredia, va decidir incorporar-la a la versió cantada per Concha Velasco. Y por eso vas a comenzar a ser la chica Yeyé en vez de el chico Yeyé.
Pues a mí, conforme la interpretaba Concha Velasco, porque además no només la cantaba, sino que la interpretaba, yo creo que Luis Aguilé no la habrá hecho igual, ¿eh?
No, desde
luego. Yo opté por ella.
La energía de esta canción, vamos, es que sentí esta canción.
Y el movimiento sí, y todo lo demás, vamos, por favor, estaba preciosa.
I ara ja es comencem a tindre una miqueta d'influències de les cançons d'Eurovisión també a Espanya i a donar coneixement a conèixer artistes que a mi no eren tan coneguts arreu del món. I esta cançó és Yo soy aquel de Rafael.
Oh.
Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tener te da la vida. Yo soy aquel que estando...
Esta no me cansé de sentirla.
Esta y muchas de ahí, ¿eh? La verdad que... les interpreta de maravilla, eh?
Sí, sí, també és un gran actor, eh? Que sí, això és molt important.
Sí, sí. Pues Espanya va debutar a Eurovisió l'any 1961 i només 5 anys després Rafael va fer la seva primera aparició al festival. Va ser amb Yo soy aquel, en una edició celebrada a Luxemburgo l'any 1966. Era una cançó composta per Manuel Alejandro, la qual va representar a Radio Televisió Espanyola al Festival de la Cançó d'Eurovisió de l'any 1966. És una de les cançons que més ens recorden a Rafael. La cançó va aconseguir la setena posició, empatada amb Iugoslàvia entre 18 participants, havent reput 9 punts. Susana, saps que en aquell any Eurovisió va tenir una novetat important? Es va instaurar la regla encara vigent que cada país només podia portar una cançó. Fins a aquell any existia la possibilitat de que cada país portava dos cançons.
Oh.
Després del festival, Rafael va mostrar el seu rebuig a les puntuacions que havia rebut i al resultat final, i va fer unes dures declaracions en què considerava que la seva setena posició havia estat molt injusta. El festival estava muerto, va dir en aquella ocasió. Varios dels principals països d'Eurovisió, com va ser França i Itàlia, a més d'Espanya, van mostrar en aquella edició el seu malestar amb l'organització per el sistema que s'estableia i els criteris que seguien per triar el guanyador del festival, ja que consideraven que la cançó espanyola era la millor de totes les presents. I és que, Susana, en aquells anys el sistema de puntuació era molt diferent a l'actual.
I tant.
I seguint en el rei, pues, en l'any 1960, en el rei, però el rei de la cançó, de la dècada, Mi gran noche de Rafael, Juan Carlos.
Wow.
Es
un
día especial, hoy saldré por la noche, podré vivir lo que el mundo no está, cuando el sol ya se esconde, podré cantar una dulce canción
a la luz de la luna.
Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar de mi vida sabrá algo que no conoce.
Esta cançó, este estiu, s'ha cantat, que no veus, almenys, clar, a lo millor en els puestos on jo he estat, eh?
Ah, pues Mi gran noche és una cançó composada per Salvatore Adamo i que la va popularitzar Rafael. Es tracta d'una adaptació a l'espanyol del tema Tenebu Mi, de Salvatore Adamo. Ha vist com jo anava francès? El tema original era en llengua francesa i va ser publicat en l'any 1966. Es va traduir a diversos idiomes, entre ells el espanyol. Amb lletra de Jorge Córdoba, Rafael de León va refer la lletra per a la versió per a Rafael, que a més va comptar amb les regles de Manuel Alejandro. La cançó es va publicar a l'any 1967, recollint un enorme èxit en el seu moment, incluint-se en el LP que contenia la banda sonora de la pel·lícula Digan el que digan. Per cert, Susana, esta cançó també es va escoltar a Polònia, al camp de futbol de Gdansk, on els seguidors del Villarreal la van elegir, entre les altres, per a celebrar la primera Copa de l'Europa League que va guanyar l'equip de futbol de la nostra terra. També va ser una de... Perquè tu sabies, no?, que n'hi havia que podia... La gent treiava quines cançons volien escoltar.
Sí, sí, sí.
Quan això, pues esta estava entre el top 5, eh? O sigui que... Quasi que te diria que era la segona o tercera, eh? No recordo ara, però... Pues ara ja passem a la cançó que... Així com nosaltres portem el June cada any per lo del festival de Benidorm,
claro, claro.
Pues a esta la porten tots els anys, perquè com no guanya ningú Eurovisión, pues la trauen a la Maciel pa que parle d'Eurovisión, no?
I tant que sí, i tant que sí.
Yo canto a la mañana que ve mi juventud y al sol que día a día nos trae nueva inquietud. Todo en la vida es como una canción. Me cantan cuando nace y también en el adiós. La 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 la
Mai tres lletres que no diuen res han plenat en una cançó, eh?
Ens han animat tant, eh? La, 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 la...
Matros espanyols, segur que... És que m'ha vingut al cap una tonteria. El himno d'Espanya, que canta lo, 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 segur que a matros molt va...
Vaya, i tant. Sí, sí, no necessitem lletra, no?
No, sí, sí, gastem una...
Bueno, ens conformem en poc.
Sí, també és veritat.
És veritat, ens quita fent pàtria, no?
Pues La La La, interpretada per Maciel, va ser la cançó guanyadora del Festival de la Cançó d'Eurovisió de l'any 1968.
Celebrat... Això que començava molt molla, eh?
Sí, no, la gent...
Segur que el susto que es va pegar la, quan va... Sí, van dir.
I el meneo que portava allà, i tota rígida de hombros, eh?
Sí, 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 sí.
Pues se va celebrar al Royal Albert Hall de Londres la nit del 6 d'abril. El tema va ser composat per el Duo Dinàmico, i la primera versió va ser enregistrada per Joan Manuel Serrat, que l'elecció de l'intèrpret que havia de representar a Espanya al festival va ser fruit d'una gran controvèrsia. Joan Manuel Serrat, el primer elegit, va anunciar uns dies abans del festival el seu desig d'interpretar part del tema en català, a la qual cosa Televisió Espanyola es va negar. Tot i que Serrat ja havia gravat el tema en diversos idiomes i ho havia promocionat per Europa. Per aquest motiu, Maciel, que era l'altra cantant estrella de la casa discogràfica on era Serrat, va ser escollida per a interpretar la cançó. Va haver de tornar corrents des de Mèxic, on feia diversos mesos de gira en campanya del seu pare, que era alhora el seu promotor, i va viatjar a Espanya per en tan sols dues setmanes a prendre-se la cançó, gravar-la en diversos idiomes i promocionar-la en Londres. Als coros... I com inicialment estava previst, es va confirmar la presència del trio La La La. La victòria del La La La, valga la redundància, al festival també va estar plena d'emoció. Al moment de la penúltima votació corresponent al jurat d'Alemanya, el Regne Unit encabeçava la classificació amb 26 punts contra els 23 d'Espanya. Alemanya va concedir 2 punts a Cliff Richardson, el representant anglès, i finalment, per a sorpresa del públic, 6 a Maciel, quedant esta la primera a un punt sobre Richard. Finalment va votar Iugoslàvia, que no va otorgar vots a cap dels dos, resultant com a guanyadora a Espanya. Maciel va rebre el premi de mans de l'anterior vencedora, l'anglesa Sandy Roy, convertint-se en l'única guanyadora espanyola del festival en solitari. Però Susana... Si va haver polèmica quan a Serrat la volia cantar en català, també va haver 40 anys després, quan va arribar a alçar Pol Seguera a tota Europa i te conte.
Vinga.
Pues resulta que en el maig de l'any 2008, a raïs del documental 1968, Jo viví el mayo espanyol,
ala,
realitzat per Montse Fernández Vila, per a la Sexta, a l'emissió del mateix es va desfermar una polèmica sobre un suposat amany de la victòria de Maciel, que hauria estat resultant d'una compra de vots per part de Televisió Espanyola a les televisions d'altres països a canvi de l'adquisició de sèries de televisió i la firma de contractes televisius amb diversos intèrpretes si votaven la cançó espanyola, suposadament per afavorir la imatge del règim franquista a Europa. La polèmica va sorgir arran d'unes poques paraules tretes de contexto del periodista José María Íñigo, que va viure el triomf de Maciel des de Londres com a enviat de l'emissora Cadena Ser, sobre una suposada pràctica habitual de l'època de fer favors a Europa a canvi de vots per al festival, però que no al·ludien en aquell cas en concret. En dies posteriors, ja després de la emissió del documental, Íñigo va assegurar que s'havia tret de context i malinterpretat les seues paraules i que ni tan sols havien nomenat a Maciel. Jo no he dit que Maciel guanyara el Festival d'Eurovisión comprando votos. Jo no he dit això.
Jo no he dit això, però...
No he hablado ni de Maciel,
no
ni
lo
de
volveré
la,
a ser.
Ni Maciel es una gran artista que no necesita ninguna ayuda por a nada, ni nada, ni vamos.
Ni eso.
Tot i això, la polèmica va arribar a la premsa sensacionalista anglesa.
Claro.
A un Cliff Richard va de fer declaracions assegurant que potser li haurien de lliurar el premi a ell 40 anys després del festival. Això va valer de caldo de cultiu per a diferents programes de televisió i ràdio, per als quals va defilar, entre altres, la Maciel i Íñigo, carregan contra el documental y concretament con Maciel contra el fundador de La Sexta, Emilio Aragón. Aseguran que tot estava preparat a propòsit per a desprestigiar a la cantant en el 40 aniversari de la seva victòria i promocionar al representant espanyol en el certamen d'aquell any, que era Rodolfo Chiquili 4, un polèmic producte nascut precisament en la mateixa Sexta. La polèmica es va acabar a les setmanes següents, ja que la Unió Europea de Radiodifusió va assegurar que no pensava fer res al respecte. O sigui, si ha passat 40 anys, que anem a fer ara? Si
apanyevos, perquè...
I ja per a tancar la dècada de l'any 1969, també una altra eurovisiva, Salomé, en la cançó Vivo Cantando.
Quantes noches vagando por mil caminos sin fin. Quantes noches callando, cuánto te quise decir. Esperanza que un eco lejano me hablaba de ti. Hoy que volviste a mi vida, ya solo canto por ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Solo quiero que me digas qué está pasando. Estoy temblando de estar junto a ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando.
No soy como el fan de la canción.
No. No. Vivo cantando és una de les quatre cançons que van guanyar el Festival de la Cançó d'Eurovisió de l'any 1969, celebrada al Teatre Real de Madrid al març de l'any 1969, per Salomé. Va ser la segona ocasió i fins ara l'última en què Espanya ha guanyat el certamen. La cançó original va ser escrita per María José Cerreto, música, i Aniano Alcalde, la lletra. Els arreglaments van anar al carrer del compositor Augusto Algueró. Salomé va actuar en tercera posició acompanyada dels coneguts germans Valdemosa com a coristes. El seu vestit, dissenyat per Pertegaz, pesava 14 quilos i estava composat per canyoters de porcelana blava turquesa i tres collarets d'un quilo cadascun. Collons, pobra dona. Salomé va gravar Vivo Cantando en 8 idiomes diferents. Sa Susana, tot i que res no impedia que el festival se celebrasse en qualsevol ciutat, és que resulta que van guanyar quatre, que és l'única vegada que se va coincidir esta història, que per cert Laura Valenzuela, que era la presentadora, ella va dir: "Ai, si solo hay un trofeo y si gana más de uno, que va, eso nunca ha pasado, collos, va".
I va i passa.
I va i van en quatre.
Pareix mentira que quan algo ho dius, catapum.
Sí. Pues això, pues després volien fer-lo, el festival que es va fer en aquell any, pues el centralisme del franquista va ser el fons que Madrid, la ciutat escollida, en la 14a edició del Festival de la Cançó d'Eurovisió. De fet, encara que l'aforament del Palau de la Música Catalana tenia quasi 300 butaques més que el Teatre Real de Madrid. Aquest recinte va ser elegit per a retransmetre a més de 200 milions de persones l'esdeveniment musical. Tampoc va importar que en aquest auditori, inaugurat en l'any 1850 i ple de moldaures, terciopelo i cortinatges, no fos més adequat per a colar cables, focos, càmeres, micròfons i altres aparells destinats a la retransmissió televisiva. Però al final, Susana, com diria Thomas Lamb, cap dels serveis de la música lleugera de la BBC, va reconèixer la bona organització espanyola i va destacar que la simpatia de los españoles ha quedado una vez más planteada en el programa. Opinió que va ser compartida per la gran majoria dels convidats que durant els dies previs al festival havien estat remen per el règim amb banquets, regals, festes i altres detalls. Per això, i amb la intenció de repetir l'experiència, va ser moltes les pressions d'altres països perquè Espanya acollera la següent edició. Fins i tot es va suggerir que en lloc de Madrid se celebrara en Palma de Mallorca per a gaudir aixina del combinado sol, play i festa de mamocorrons a punta pala.
Ai, tant.
Tot i això, les autoritats espanyoles van declinar la proposta. El festival havia estat un èxit, però a un cost econòmic excessiu. Tant és així que Radio Televisió Espanyola va entrar en la dècada dels 70 amb un enorme deute que, malgrat el temps transcorregut, no ha pogut encara solventar-lo. Definitivament, segons les autoritats d'aquells anys, no mereixia la pena fer una nova inversió de tal magnitud i arriscar-se a que no isquera bé. Per tant, la ciutat triada per acollir l'edició 15 del Festival d'Eurovisió de l'any 70 va ser Amsterdam. La participació espanyola va anar a càrrec d'un desconegut xic anomenat Julio Iglesias, que amb el tema Gwendolyn s'havia imposat a la secció prèvia a altres candidats espanyols, entre els quals hi havia un duet anomenat Els Dos, del qual formava part un jove anomenat Eugenio, que es faria famós posteriorment per els seus xistes. Però això, Susana, ja ho contarem perquè pertanyés a una altra dècada.
Ah, però ho contarem.
Ho contarem.
Bueno, Luis, cada vegada ens ho passem millor perquè ens sonen més i ses cançonetes.
Claro,
anem,
arribamos ja a la nostra dècada, ja.
Recordem que en esta dècada, en els 60, hi havia 25.000 persones, vora 25.000 persones, en la ciutat de Vila-real, però guanyàvem les dones
en quasi 600,
600 dones més.
Sí, sí, per això, lo de salimos a una i una coja.
Pues això, era com que dir, és aixina. Luis Cabedo, moltes gràcies per
pues
tot el pas que ens ha fet, i de ben segur que hi ha gent que avui ha ballat sentint la ràdio.
Segurament, i se'ls haurà cremat el dinar. Però bueno, això ja no tenim culpa molt a altres.
Moltes gràcies.
Vale, molt bé.
Y te lo canto a media voz, por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción. En chicas que yo conocí y aún algo tuyo yo busqué. Y cuando al fin yo te hallé, en tu besar ya pude comprender que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la ventana.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Tus gustos, tu rutina, tus necesidades, tu presupuesto, nuevo, de ocasión. En Quadis Leonauto lo tenemos todo para que consigas el coche que buscas. Ven a visitarnos y conoce nuestra gama. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 de Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Quieres reformar tu casa? En Bigmat Pepe Arenós encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámica, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Vila-real.
Te esperamos.
¿Te gusta un buen sarao? Entonces no te puedes perder el viernes 25 y sábado 26 de abril en la zona del puerto de Burriana frente al Náutico, la segunda edición del Sarao Fest. Disfruta de la música en directo con Uña y Carne, Taranto, Pachi Ojana, Kimbala, La Miligrana y muchos más. Y el domingo 27 desde las 12 para los más peques, Sarao Kids. Música en directo y gratuita. Organiza Ayuntamiento de Burriana, Concejalía de Fiestas.
Experimenta la nueva lente progresiva Varilux, diseñada con inteligencia artificial. Desarrollada con más de 1 millón de datos de usuarios de lentes. Capaz de predecir el movimiento real del ojo. Descubre Varilux XR Series y disfruta de nitidez instantánea incluso en movimiento y transiciones perfectas de cerca a lejos.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Varilux Especialista.
I arribem, com no, a les 2 del migdia. Ens acomiadem fins demà a les 12.